Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez, allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Radio Volta. Aquí comença el programa número 103. És la setmana de la volta. I quina volta, quina volta. Com ha començat? De fet, com ha començat, em refereixo a l'estrena, a la presentació dels equips, quan han arribat els autobusos al punt de sortida de la primera etapa a Sant Feliu de Guíxols. Us imagineu l'expectació que hi havia per rebre l'autobús de l'UAE, per veure sortir Tadej Pogačar del bus i anar cap al control de firmes? Jo, amb tots aquests anys de seguir la Volta Ciclista a Catalunya, mai havia vist una expectació similar. Hi havia moltíssima gent, i quan ha sentit Pogačar, quan ha sortit, la gent cridant, esperant-lo, demanant-li autògrafs, i ell, que li encanta la festa, doncs s'ha deixat veure, s'ha deixat estimar, ha atès sobretot els més joves firmant-los autògrafs i fent-se fotografies amb ells. És cert que quan ell apareix és una bogeria, és cert que aquesta bogeria passa quan no hi ha cursa, però també quan hi ha cursa. No és el primer líder, però per ben poquè, perquè li han fallat una miqueta els càlculs. Nick Schultz, primer líder d'aquesta Volta 2024, en una jornada en què, com sempre, començarem aquí a Ràdio Volta amb el resum sonor. És una setmana, és un programa especial, ja ho sabeu, de cada any. Quan arriba la Volta a Catalunya ens hem d'adaptar una miqueta a tot el que ens dona de més, tot aquest extra que ens aporta la prova de casa. Però abans que res, passarem per aquest resum sonor, passarem per clàssiques del nord, com aquesta Nuquere Corse, com la Milà-Turí, com també el Tour de Normandia, amb aquesta victòria de Sandra Alonso, com el Gran Premi de Denain, no per sentir qui guanya, sinó per sentir, i pareu bé l'orella, com cauen els ciclistes en un tram de llambordes, en un tram moll de pavé, amb caiguda de Kyung, i com a darrere van caient tota la resta. I finalment, clàssiques del nord, clàssiques italianes, també la Milà-San Remo. Tanqueu els ulls, que venen 3 minuts de resum sonor abans de centrar-nos en la volta per posar-nos al dia del que han estat aquestes últimes jornades. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Melier met heel veel snelheid. Melier is los, wordt perfect gebracht en is onverslaanbaar op de Nokereberg. Tim Melier met overmacht kan naar huis bellen. Kan bij wijze van spreken nog even gaan staan en gaat hij voor de derde keer op rij winnen. Ja, de koning van de Nokereberg.
Applaus voor Melier. Signore en signori, capitan del cuore, vince Alberto Bettiol.
Donc va-t-elle réussir à maintenir cet avantage? Elle ne se relève pas. Et quelle victoire! Elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas, mais quelle belle victoire! Elle a les larmes qui s'écoulent.
Et Antonzalo, si elle a réussi à faire deuxième, c'est même pas sûr. Elle a réussi.
Ha tomado el relevo y va a enfilar vía Roma en cabeza al corredor británico.
Peter Simpson, après Mark Cavendish, ça revient.
Steven Gilbert. Kijken naar Matthews, daarachter zit Philipsen. Philipsen die nu in het wiel van Matthews wordt aangezet. Petersen aan de andere kant. Wie gaat het worden, Petersen of Philipsen? Philipsen komt er nu naast. Philipsen voorbij Matthews. Is dit het moment voor Jasper Philipsen? Philipsen gaat Milà-Sanremo.
Quasi in anticipo Matthews con Philipsen a ruota. Che pathos, che tensione. Volatona lunghissima. Anche Pogačar che prova ad uscire con Matthews e Philipsen.
Pedersen. Il y a Michael Matthews qui va aller sprinter. Et Mike Pedersen qui déclenche son sprint maintenant. À droite, il y a Jesper Stuyven au centre. Le retour de Pogačar. Ça va se toucher la victoire pour Philipsen.
Philipsen.
Matthews sur la ligne. Ou Philipsen. Enfin Blake Matthews. Il a déjà fait deux
abierto completamente el sprint. Es la Milan Sanremo. Es la
Tierra Matthews.
De primavera Matthews Philipsen.
Philipsen.
Pogacar through the center. It's a crazy end of the race. It's Philipsen who has it. Jasper Philipsen wins Milano Sanremo. It's the fastest race ever. And the Classicissima goes back to Belgium.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
I què hem de saber d'aquests últims dies? Doncs el que us deia, aquí a la Volta fa sol, fa bon temps, però hem vist dies de pluja, com per exemple en aquesta Nokere Corse amb victòria de Tim Merlier, que és el rei del Nokere Berg, amb aquesta tercera victòria que aconsegueix en aquesta prova. També hem sentit al final d'etapa de la Milà-Torí com l'speaker de la cursa narrava la victòria d'Alberto Bettiol, l'italià, que està en un gran estat de forma. Hem sentit com el públic cridava i sentíem alguns narradors també amb el final del Tour de Normandia, la segona etapa, amb victòria de la Sandra Alonso, la valenciana que es va portar a aquesta segona etapa, i com us deia, la caiguda de Kung, seguit de tots els altres homes que estaven a roda seu, és una caiguda espectacular, eh? Busqueu-la per xarxes perquè el vídeo, i sobretot el so, posen una miqueta els pèls de punta, eh? És una caiguda que gairebé entra més per les orelles que no pas per la vista, perquè n'hem vist moltes, però poques les hem sentit d'aquesta forma. I la Milà-San Remo, vertiginosa, com sempre, apassionant, des que es corona el Poggio i fins que s'arriba al final de la prova d'aquesta clàssica, de la classicíssima, de la primavera, amb victòria, ja ho vau veure, eh?, de Jasper Philipsen per davant, de Michael Matthews i de Tadej Pogacar, tres bons amics que van compartir podi, Pogacar, que no es va poder emportar aquesta Milà-San Remo, va acabar la prova, se'n va anar a casa, aquest diumenge va volar cap a Barcelona, va arribar a la tarda, de Barcelona el seu equip el va recollir en un cotxe, el va portar fins a Mataró, ja sabeu, la volta ha començat a Sant Feliu de Guíxols, i a Mataró, diumenge a la tarda, Pogacar va pujar la bicicleta, va anar fent per la costa, a Tossa de Mar es va aturar, va prendre un cafè, es va menjar un entrepà, va continuar i va arribar a l'hotel de l'equip, a Sant Feliu de Guíxols, després de recórrer 60 quilòmetres per aquesta zona de la costa catalana. En fi, que avui tindrem molta volta, molta. I per començar, prepareu-vos, que tenim una història molt bona. Sabeu qui és Mauri Van Sevenen? Sí, aquest ciclista belga. Sabeu qui és Melcio Mauri? Home, dels millors catalans de la història, vencedor de la Vuelta del 1991. Sabeu per què el belga es diu així? Sabeu que mai abans s'havien trobat? Espereu-vos.
Bueno, Melcio, escolta, qui has conegut avui?
Bueno, he conegut el Mauri Van Sevenen. La veritat és que és una... Bueno, és un corredor que tenia ganes de conèixer-lo per el seu nom, ja que em vaig assabentar que el seu pare va decidir posar-li de nom Mauri envers la meva figura.
A fer conti alé a les signatures,
sí?
I li ha televisió en espanyol i m'ha dit puc fer un petit...
Bueno, què t'ha semblat? Què t'ha semblat el noi
simpàtic? Bé, simpàtic, sí, simpàtic i, bueno, ell...
Bé, bueno...
Jo tenia dubtes, dic, aviam si està
entenent o no, no,
de tenir el nom Mauri, que és el meu cognom, però evidentment diu que no és un nom corrent a Bèlgica, que per tant el seu pare va tenir ganes de posar-li Mauri envers la meva figura i que ell el porta amb orgull, no?, content, i per tant, bueno, és, per mi és una satisfacció personal.
Fa temps, que intentaves perseguir-lo per trobar-lo i poder parlar amb ell.
Sí, perquè no és fàcil, jo tampoc vaig a moltes curses i per tant no era fàcil aconseguir anar amb una cursa que ell hi fos. I així aquí ho hem aconseguit. Avui sí que ha sigut possible i, per tant, estic content.
El seu pare el coneixies tu?
He coincidit amb ell competint, però personalment no vam coincidir amb cap equip i, per tant, sí que havia coincidit amb ell, però no és que tingués una coneixença i una amistat molt gran,
però evidentment vam compartir part d'aquella època dels anys 90, finals dels anys 90.
Molt bé, ja t'hi treu aquesta foto aquí, sí, assenyalant el nom.
El seu nom, sí.
Escolta, ja que hi som, què et sembla aquesta volta? Ja estàs veient avui aquí que hi ha una gentada de por, quina expectativa que ha aixecat, eh?
Sí, la veritat és que és una volta dura, exigent i que té un cartell de corredors molt important, molt, molt bé, i per tant serà molt gratificant veure-la, no? Evidentment hi ha un favorit clar, que és Tadej Pogačar, que ha demostrat que ha començat molt fort la temporada, però bueno, els altres corredors evidentment no li posaran fàcil.
Ja m'has parlat del favorit, si tu estiguessis aquí corrent, què s'hauria de fer per superar-lo?
És que la veritat és que té un potencial d'equip molt gran, per tant, evidentment és intentar sorprendre'l, però és que amb l'equip que porta al darrere serà una mica difícil, no? Perquè té un equip molt potent al darrere que crec que serà complicat buscar de sorprendre la tasca o l'esperança pels equips rivals és que ell falli algun dia i sorprendre'l així.
Molt bé, Melcior, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Doncs bé, tot això que sentiu és la història, és la fotografia, aquesta que feia tant temps que es buscava, però és clar, com totes les històries, a darrere hi ha d'haver un culpable, que en aquest cas és un periodista, és el nostre company del periòdic, el Sergi López Egea. Sergi, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Bé, molt bé.
Tu ets el culpable, de tot això?
Home, aviam, el culpable principal és el Melcio. Melcio em va trucar a mi el divendres de la setmana passada i em va dir que li feia moltíssima il·lusió conèixer el Mauri Benzebenat, perquè sabia la història de que el pare d'ell era admirador seu i li havia posat el nom per ell i que el volia conèixer. Tenia por, dic, com el noi estigui emprenyat amb el seu pare, va dir, com m'has pogut posar aquest nom? I ara veig que és el culpable. Però jo li vaig comentar, home, jo sé perquè en algunes entrevistes que se li ha fet li demanàvem d'on venia el seu nom Mauri, deia que sí, que era pel Melcio Mauri. I llavors, després de dir-m'ho ell, perquè el Melcio no sabia on, ni de quina manera, ni com, doncs vaig parlar amb el Víctor Mur, que és la, diguéssim, després del Rubén Peris, la persona que més mana a l'organització de la Volta, li vaig comentar i la pròpia organització es va posar en contacte amb el responsable de premsa de l'equip Saudal i bueno, llavors ja m'ho van comunicar a mi perquè li digués al Melcio de que abans de la presentació d'aquí es passés per l'autobús de l'equip belga i a part de saludar el Mauri Benzebenat també podria saludar el Miquel Landa.
Exacte. Ja de tot plegat hi ha una cosa, a mi em sembla molt maca, que de fet el Melcio m'ho deia aquest matí, és que actualment el ciclisme has de passar caps de premsa, és tota una xarxa molt més complexa que anys enrere, que ja està bé, és més professional, però em quedo amb això, que ell et ve a buscar tu per aquesta relació que teníeu de molts anys compartint curses.
Home, jo la primera carrera de tres etapes, tres setmanes que vaig fer va ser la Vuelta a l'any 1991.
Home, bona.
I la va guanyar Melcio. Després vaig fer el Giro d'Itàlia d'aquell mateix any, que el va guanyar Franco Chioccoli, i el Tour de França amb Miguel Indurain, o sigui que va ser un any bastant, bastant afortunat en victòries, i des de llavors doncs la veritat és que mai hem perdut el contacte amb els diferents equips que hi va passar. Després ell va tornar a l'equip Banesto, havia estat prèviament amb el Reynolds, i després va estar de director esportiu a l'experiència aquella del Futbol Club Barcelona com a equip, i després també hem anat junts, ell per davant meu, evidentment, hi ha molta distància, però la Titan Desert. O sigui que, i no hem perdut, la veritat, mai el contacte amb ells. Durant uns anys va ser ell anant com a col·laborador per acompanyar VIPs de la Volta a Espanya, i bé, ell tampoc ha mantingut mai estat al marge del ciclisme des de que es va retirar. Mai ha deixat d'anar en bici, però des que es va retirar de forma professional.
Bé, tu ja ho saps, la gent que els expliquem també els ullets que feia el Melcio aquest matí, li fotia molta il·lusió a aquesta història. Aprofito ja que et tenim aquí, ara deies, des de l'any 91 seguint grans voltes de 3 setmanes, la Volta a Catalunya l'ha seguit un munt de vegades. Tu havies vist mai l'expectació, la bogeria que està aixecant el Tadej Pogačar entre els aficionats?
Aviam, a la volta sí recordo una de les sortides de Calella, un dels anys que va venir l'Alberto Contador, que també hi havia molta bogeria entorn a l'autobús del... Llavors era a l'equip del Saxobank. Sí. I aquell any també vaig veure molta expectació. Possiblement aquesta vegada ha estat superat perquè hi havia moltíssima gent i bé, i quan hi ha estat, s'ha sentit pràcticament des de tot el port de Sant Feliu de Guíxols un... Quan ell ha sortit de l'autobús. I vist també avui, la veritat, moltíssima gent, perquè encara que era el port de Sant Feliu, no era el centre, és a dir, la gent tenia que anar a caminar, perquè moltes vegades, quan s'organitza la sortida a la plaça de l'Ajuntament, del poble que sigui, doncs la gent només té que baixar de casa seva, no? Però aquí fins i tot hi havia dues senyores que m'ha cridat l'atenció, unes senyores molt grans, jo crec que tenien més de 80 anys, però les senyores estaven demanant que volíem saber a la segona passada que feia la volta per Sant Feliu, per quin carrer passaven els ciclistes, perquè volien estar esperant-los, i veient-ho m'ho demanaven a mi, i jo no anava amb el llibre de ruta i no conec els carrers de Sant Feliu, però hi havia ja una persona que veia que era de Sant Feliu i que col·laborava en l'organització, i miri, vagin a preguntar-li a aquell senyor de vermell com vesteixen els organitzadors de la volta, perquè us dirà, li diran per on passa la carrera.
Guanyarà Pogacar?
Aviam, esperem que no tingui lògicament cap contratemps, però és molt difícil que no guanyi ell.
Sergi, moltíssimes gràcies.
A tu.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain a Marco Pantani.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Bé, aquesta trobada entre Melcior Mauri i Mauri Vansevenant i tot el secret que hi ha al darrere, tots els detalls, tot el perquè d'aquesta trobada, que us ho acabem d'explicar. I avui tenim més sorpreses. Fa uns dies, ja sabeu que aquesta volta tindrà una etapa reina, una etapa important, la del dissabte per carreteres berguedanes. Doncs bé, aquestes últimes setmanes diferents corredors l'han estat repassant. És el cas de l'Enric Mas, també hi van ser Nairo Quintana i Antonio Pedrero, hi va ser Michael Woods, per exemple. Bé, diferents corredors que l'han reconegut, Sepp Kuss, per descomptat, però també alguns directors. I què hem fet nosaltres? Hem reconegut l'etapa a dalt del cotxe d'un director d'equip. És el català Xavi Florencio, director de l'equip Bahrain, que ara uns dies enrere va recórrer aquesta etapa i hi vam poder pujar i fins i tot hi vam entrar amb el micròfon. Ara bé. Avui no us espereu sentir tot el que vam viure aquell dia dins el cotxe de l'equip Bahrain. I ho heu d'entendre. Us demanaré una setmana de paciència. Clar, fixeu-vos que el Xavi Florencio dedica un dia de la seva feina a recórrer aquesta etapa, pren notes i se les va guardant. Nosaltres, amb un ull posat a sobre la feina del Xavi, prenem nota del que fa ell. Però si ara ho exposem aquí, els rivals, si algú escolta Ràdio Volta, que ja seria molt dir, però li podria prendre la feina feta pel Xavi. Això és com... Sempre recorrem a l'exemple del futbol, eh? Però fixeu-vos que si un vistaire d'un equip de futbol se'n va veure un equip rival i pren notes, home... ens ho pot explicar, però potser un cop hagi passat el partit, no?, que els enfronta, un cop ja hagi passat tot i es puguin descobrir tots aquests secrets. Doncs més o menys seria una cosa similar. Avui sentirem algun fragment d'un reportatge que sentireu de manera íntegra al proper programa de Ràdio Volta, un cop ja hagi passat aquesta Volta Ciclista a Catalunya i puguem descobrir tots els secrets del que passa quan un director d'equip reconeix una etapa reina d'una prova ciclista. A mi alguns detalls em van sorprendre, eh? Reconec que no ho sabia, veient el Xavi com prenia notes, com se les apuntava, com anava apuntant tots els detalls, doncs bé. Però avui, per exemple, podem sentir això.
A l'esquerra hi ha una rampa.
Aquesta, no?
Sí. Sí.
Olé, sí senyor. Allà la rampa.
Fins allà dalt, què et sembla?
Dura, no? El cotxe no ho sé, ni se'n farà dur, però... el corredor és molt dur. I això també està. Que és el gir allà dalt.
Sí.
Quilòmetre 100.2, se gira a l'esquerra, rampa d'uns 300-400 metres al 9-10%.
De fet, és una etapa
amb 5 ports, però clar, això vol dir també 5 baixades. La importància de les baixades, eh?
Sí, ho estem veient ara de que és molt important, no? Prendre les baixades en bona posició, perquè, bueno, algun despist, alguna caiguda te pot deixar darrere, i ni que no es talli el pilot, però, bueno, fa que el següent port, que estan bastant consecutius, pues, tindrà que recuperar aquells 20 o 30 segons que porten l'equip que està tirant el pilot i gastar una miqueta de forces que segur que, bueno, veient l'etapa com és, faran falta al final.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Interessant, eh? Us heu quedat amb ganes de més? Doncs va, espereu al proper Ràdio Volta, que allà sí que sentirem tota la seqüència completa amb diferents fragments d'aquesta jornada en què, tot i marejar-me molt, una abraçada, Xavi, vaig poder recollir els secrets del director de l'equip Bahrain. I ara completem el programa d'avui amb una entrevista d'aquelles que també foten il·lusió. És el gran somriure del pilot professional, el colombià Esteban Chávez, protagonista, avui aquí, a Ràdio Volta. Esteban, què tal, com estàs?
Bien, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento y con muchas ganas de empezar esta competencia y esta temporada en Europa.
¿Listo para esta vuelta?
Sí. Con mucha ilusión, con muchas ganas. Como siempre, queda mucha nervio, mucha ansiedad, lo normal de un día previo a la competición.
¿Y con qué ambiciones, con qué objetivos llegas?
Ah, esa es una muy buena pregunta. Tenemos un equipo fuerte con Hugh, conmigo, con Marain, por ejemplo, para los sprints. Es verdad que es una competencia bastante, bastante dura, pero luego del segundo día ya sabremos nuestras posiciones y así ya será más fácil enrolarnos hasta el circuito de Montjuic. Es muy difícil, obviamente, decir quiero tal posición, quiero esto, mi estado de forma es este, porque hasta que no compitas no se sabe, y mi última competencia fue en el Tour Colombia, que ya va para un mes, entonces es una cuestión bastante grande, ¿no?
¿Te gusta esta vuelta? Porque va a haber muchísima dureza.
Sí, estaba viendo las etapas y es una de las vueltas a Cataluña en la que he participado será la más dura, entonces eso me viene bastante bien, porque entre más ruda y más difícil es la competencia, entre más metros de desnivel es cuando los ciclistas que tenemos más experiencia podemos sacar más beneficio.
¿Has reconocido alguna etapa? ¿Has ido a ver algún puerto final, la etapa, la sexta, la del sábado, por ejemplo, para reconocer algunos puertos? ¿Has estado por ahí estos días?
No, la verdad que es la única etapa que no conozco. De resto conozco todas, pero esta del sábado, que es la etapa nueva, que tiene esos puertos racos tan, tan difíciles, será todo nuevo para mí.
¿Y qué te han contado de esta etapa? Va a haber mucho público también, ¿eh?
Sí, pues justo tenemos un tío del staff que es de la zona, él se llama Josep, y me ha dicho que va a ser un espectáculo. La etapa también es corta, entre comillas, entonces eso también hará que sea muy intensa, y ya será la última oportunidad donde se va a definir la clasificación general. Entonces no me sorprende que sea muy, 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 muy dura.
Este tipo del staff que se llama Josep no será Josep Colomé.
El mismo.
Gran tipo, ¿eh?
Es genial. Es el número uno.
Sí, ya lleva muchos años en el equipo, siempre ahí ayudándolo a los corredores. Por cierto, te voy a hacer una pregunta un poco rara, pero ¿tú nunca te enojas? ¿No te enfadas? Lo digo por esta sonrisa que siempre vemos.
Claro que me enojo. Como dice el dicho, cuídame de las aguas mansas, así que es mejor que no me veas bravo.
Bueno, esta semana si te veo que vienes con mala cara ya me voy a apartar. ¿Cuándo fue la última vez que te enfadaste? ¿Te acuerdas?
No lo recuerdo, pero por ejemplo no me gusta la impuntualidad, no me gusta que las personas digan una cosa y hagan otra. También es verdad que me enojo, pero se me pasa muy pronto. Bueno, entonces, se sigue rápidamente y ya está.
Esto está bien, esto está bien. Me quedo con esta sonrisa porque me gustaría hablar de tu fundación, que la sonrisa casi que es marca de la fundación. Explícanos un poco este proyecto.
Muchas gracias. La fundación es un proyecto bastante joven. Empezamos hace 7 años con mi familia, en el cual tenemos 2 frentes de ataque. Uno que es la parte deportiva, donde encontramos recursos de diferentes maneras para apoyar a niños en los equipos cadetes y juveniles. Entonces tenemos un equipo de cada categoría, 8 chavales por temporada, y los acompañamos durante todo el año, durante todo el proceso, y los llevamos a todas las competencias de la Copa en Colombia, ¿no? Y luego, por otra parte, también encontramos recursos de diferentes maneras y con diferentes programas para operar niños que tienen problemas ortopédicos en Colombia. Niños que no tienen el suficiente dinero para hacerse la cirugía, o que el seguro no les cubre la cirugía porque no es de vida o muerte. Entonces vienen a nosotros y nosotros hacemos su cirugía de cadera, de rodilla, de mano, de codo, todo lo que tenga que ver con problemas ortopédicos.
Qué importante que es que los ciclistas profesionales, en este caso, os impliquéis también.
Sí, yo creo que todos estamos donde estamos porque en algún punto de nuestra carrera una organización, una persona, la federación, no sé, una empresa, hizo parte y nos dio un apoyo, y por eso estamos aquí, y en algún punto tiene que ser retribuido ante la sociedad, y esa es la manera como mi familia y yo lo estamos haciendo.
Qué importante también que nosotros le demos voz. Quería volver al Esteban Chávez ciclista. En 2016 fue un año mágico, ¿eh? Segundo al Giro, tercero en la Vuelta, ganaste un monumento, el Giro de Lombardía, y quería preguntarte, el Esteban Chávez actual, el ciclista actual, ¿qué lejos o qué cerca está de aquel Chávez de 2016?
Esa es una pregunta bastante, bastante buena, porque si hablamos en términos de números y de performance puro, los últimos años he estado mejor, pero el resultado no dice lo mismo. Entonces eso quiere decir que el ciclismo ha avanzado mucho, hay muchos jóvenes que vienen pidiendo mucho paso, y tienes que irte adaptando también. El hecho de los resultados es completamente algo que se sale de nuestro control. Nosotros solo controlamos la manera como entrenamos y cómo descansamos y cómo comemos, pero luego en las competencias pasan diferentes circunstancias que no controlas y el resultado puede presentarse o no puede presentarse, pero no es por el estado de forma que tengas en ese momento.
Interesante la respuesta, porque muchas veces desde fuera se nos escapa todo esto que dices. Vosotros tenéis los números en la mano, los tenéis claro y sabéis en qué estado estáis. Ahora los citabas, tenemos a Pogacar, a Vingegaard, a Van Aert, Van Der Poel, Evenepoel. ¿A ti quién te gusta más de todos estos?
Me gusta mucho Mathieu Van Der Poel, me parece un ciclista muy aguerrido. Todo lo que se cambia con el ciclocross, su manera de competir, su manera de estar en el grupo también me parece muy, muy guay. Y de todos esos que acabas de nombrar, puedo decir que uno de mis favoritos.
¿Y cómo trabajó este sábado para su compañero, para Philipsen también?
Sí, es increíble, ¿no? Hacer ese tipo de cosas vestido con la camiseta de campeón del mundo deja mucho que decir, cosas buenas en el buen sentido.
Por cierto, este año parece que el ciclismo colombiano empieza a mirar otra vez para arriba. Es cierto que se retira Rigo, pero vuelve Nairo. Egan parece que va mejor. ¿Cómo ves a tus compatriotas o al ciclismo colombiano en general, que siempre ha sido uno de los referentes en el ciclismo mundial?
Sí, te lo estás diciendo. El ciclismo colombiano siempre ha sido referente y tiene unos años mejores que otros, solo que muchas veces tenemos mala memoria, ¿no? Estás hablando, por ejemplo, de un 2016 que para el ciclismo colombiano fue increíble, y eso es hace menos de una década. No ha pasado mucho tiempo luego de eso. Entonces, seguramente este año no será la excepción. Daremos muchas alegrías con todos los colombianos que tenemos en el World Tour y también los que están en equipos profesionales continentales. Y lo que te digo ahí, hay años que salen muy bien y hay otros años que salen muy mal. Es como el vino. A veces la cosecha sale buena y otras veces no. Pero el porqué diferentes circunstancias.
Claro, claro. Bueno, hay buena cosecha. Por cierto, a Egan le ves, está mejorando. No sé si está progresando lo que tocaría. ¿Crees que puede llegar al nivel de antes, estar luchando? Sería bonito verle luchar con Pogacar y el resto.
Sí, sería increíble. El año pasado, la verdad, que sembró bastante y este año ya está empezando a recoger. Esperemos que siga por la misma senda, que el equipo lo siga cubriendo de la misma manera que lo está cubriendo y lo siga apoyando. Y él, yo creo que con él pasa igual. Hablas con él y el performance que tiene es mucho más fuerte de cuando ganó en el Tour de France, pero las circunstancias son diferentes ahora.
Está claro. Esteban, un placer hablar contigo. Nos vemos estos días por aquí, por la Volta. Y bueno, a seguir viendo cómo los aficionados os siguen admirando, y a corredores como tú, que siempre tienes este gancho especial con la afición, y lo veremos estos días. Muchísimas gracias.
Perfecto, Isaac. Moltes gràcies. Nos vemos estos días.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Radio Volta.
Ey, tío, deis allá de botarme el cap de la lluita a carrer y el balcón del bar, que es muy fácil ver recostar a la barra la revolución.
Sí, ya sé que tú estás mal, pero yo también. Si yo que perro mate y si no se fronte, les done show. Y me esteño que guayar en el que fete el tema.
No perdes el tren, quítame un costado.
No tinc d'empresa, no, no s'aturaré. La lluita de tots els dies, ahí està. Perquè bla, 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 tot el fet molt bé. I per la boca mor el peix.
Perquè el que està molt mal, això ja se sap. I lo que caldria és fer en volta de criticar. Perquè qui pot dir el que quedarà per a que vinga el demà.
El tio deixa allà de botar-me el cap del tu rotllo m'avorreix. Ja sé que tu saps tot el que ja te sabé. I les teues teories no són més que això.
No perdes el temps, lluita-me un costat, perquè la lluita pel demà és la teua també. No perdes el temps, lluita-me un costat, perquè la lluita pel demà és la teua també.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.